Buenas tardes, así comienza un nuevo programa de Dignidad Rebel.
Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793.
Doncs avui donarem pas a una gravació des de Mèxic, territori minat, on els companys de desinformemonos.org ens deixen amb aquesta potent reflexió i informacions de primera mà dels camperols i dels rebels d'aquesta terra mexicana.
Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos. Y revolucionemos.
Bueno, la minería como se está dando en el siglo XX, que es la mayor parte a cielo abierto, pues es una minería muy contaminante, muy destructiva de los espacios en donde se ubica, y yo diría provocadora de muchas enfermedades dentro de los habitantes que están ahí. Pero más allá de eso, yo creo que hay que tener presente que en México, por disposición de la Constitución Federal, los minerales, los recursos naturales en general, son parte de la nación, es decir, no se entregan a los particulares para que fueran propiedad privada como la tierra, por ejemplo. Y en ese sentido, uno del precio que se paga muy alto es que se está despojando a los mexicanos de su patrimonio. Las mineras están llevando el material y no nos están dejando absolutamente nada bueno, y sí nos están dejando todo el ambiente destruido, las tierras que ocupan contaminadas, la población que está alrededor, pues ya hay muchísima evidencia de que hay muchísimas enfermedades derivadas de esa actividad, y más directamente los que viven cerca de los espacios en donde se ubican, que en una inmensa mayoría en México y en América Latina son pueblos indígenas. Hay que decir que, en contraparte, que quienes se benefician de este despojo, pues son las mineras, que en su mayoría son empresas transnacionales, que de capital canadiense la mayoría, pero también hay de capital europeo, de capital peruano, de capital chino, de capital japonés y algunas también mexicanas, ¿no? Pero inmensamente son canadienses. Había que considerar tipos de consultas. Por un lado, hay una reglamentación internacional que es obligatoria en México para las consultas cuando los afectados directos son los pueblos indígenas. Por otro lado, hay otro tipo de consultas para los ciudadanos en general. La diferencia estriba en que en el primer caso estamos frente a pueblos y en el segundo estamos frente a ciudadanos. En lo particular. Entonces, cuando se trata de consultas que afectan a pueblos indígenas, aplica sobre todo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas, de Derechos de Pueblos Indígenas, perdón, y la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, se debe consultar a los pueblos antes de que se den concesiones, antes, y por obvia razón, antes de que inicien los trabajos de exploración y de explotación y de beneficio. ¿Cómo deben hacerse? Fundamentalmente a través de los mecanismos que los pueblos utilizan para resolver sus conflictos o sus problemas relevantes. Esto quiere decir a través de los métodos que usan, asambleas, primordialmente en los lugares en donde normalmente discuten en su lengua de ellos, dándoles previa información. Esto es importante porque lo que está haciendo la Secretaría de Economía en muchos casos es dar las concesiones y hay que se arreglen con las empresas, ¿no? Ahí está evadiendo su responsabilidad. La responsabilidad de consultar es del Estado, no de las empresas. Ahora, cuando no se trata de pueblos indígenas, de ciudadanos en general, se reglamenta básicamente por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y básicamente es la consulta sobre la manifestación de impacto ambiental. Es decir, no es una consulta sobre el proyecto, el plan de explotación minero, sino sobre un aspecto relevante de él, que obviamente sí tiene impacto en el programa y que puede incluso detenerlo. Esto es básicamente cuando una minera presenta su estudio de impacto ambiental, dice pues qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué impactos prevé tener, cómo los va a mitigar y en todo caso cómo los va a reparar si no se puede mitigar. Puede ser que se haga una consulta, normalmente se hacen consultas a modo, es decir, para cubrir el requisito. Los ciudadanos tienen todo el derecho de ir a inconformarse y pedir amparo y básicamente pedir amparo y pedir que la consulta se haga bien. Yo ubico básicamente tres instancias. Una, la autoridad administrativa, es decir, ir a los tribunales administrativos, que son larguísimos y que nos pueden decir que no finalmente. Otra sería ir a los tribunales de amparo a pedir a reclamar que se violan las garantías cuando no se consulta previamente y a pedir que obliguen al presidente de la República y al secretario de Economía a retirar las concesiones en tanto no se les consulte, y otras los tribunales, los organismos de derechos humanos, ¿no? Comisión Nacional de Derechos Humanos, básicamente. Bueno, estaría la vía internacional también, la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son bastante largos los juicios. La ley agraria y la ley minera establecen básicamente tres formas. Una es compran la tierra, otra es rentan la tierra. En estas dos necesariamente se requiere la voluntad del titular de la tierra, es decir, el ejidatario o elegido, la comunidad o el comunero. Si no quisieran, si por alguna razón no quieren vender, no quieren rentar, les queda el derecho, digamos, que establece la ley minera de pedirle al presidente de la República que expropie. Es una actividad bastante depredadora en ese sentido, la minería. Lo que hay como experiencia en estos 12, 15 años que lleva la actividad minera en mucho auge en México es que la mayoría de las mineras rentan. ¿Por qué rentan? Porque destruyen todo, entonces no les interesa comprar. ¿Y por qué no expropian? Porque pues tampoco les interesa pagarle al gobierno una indemnización que no ven como redituable. Normalmente rentan, son pocas las que compran, normalmente las que tienen...
¿Cómo encontrar a tu perro con Google Chrome? ¿Necesitas un navegador?
Muy pocas también las que expropian. Y dentro de estas rentas lo que se ha visto es que son rentas bajísimas. Bajísimas, quiero decir, 300 pesos al mes por hectárea, 100 pesos al mes por hectárea, 1.500 pesos por hectárea, según como se dejen los compañeros. Les van a rentar su tierra y es probable que les paguen o que ellos vean que les pagan un poco más de lo que sacan con sus cosechas anuales. Y tienen razón en ese sentido. Pero tienen que ver los ejidatarios o los comuneros o los campesinos en general, que les van a rentar por 30 años, prorrogables a otros 30 años, es decir, 60 años, que me parece que es toda la vida del ejidatario. O sea, el ejidatario no va a volver a ver su tierra para usarla, primero. Segundo, cuando se la entreguen, no se la van a entregar como él la está entregando, ahorita se la van a entregar totalmente destruida. Es muy probable que totalmente contaminada. Eso es lo que yo creo que tienen que ver, y seguramente que ya no van a poder meter a pastar las cabras, los chivos, las vacas, los burros, ya no van a poder entrar ahí. Las mineras cercan totalmente los predios que rentan. Yo creo que esos son los costos que tienen que ver también los compañeros. Bueno, está comenzando, yo diría, desde los años recientes, porque normalmente las mineras no le aclaran a la gente para qué rentan las tierras. Pero cuando los compañeros se dan cuenta, pues comienzan a protestar. Yo diría que hay un patrón muy común que vemos, que es el que trasciende las esferas locales y que llega a la prensa nacional y que los vemos peleando, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de los rarámuris en Chihuahua, sería también el caso de los compañeros wiráricas en la parte occidental del país, sería el caso de los compañeros de la montaña de Guerrero, o los zapotecos de la sierra en Oaxaca, o los etales en Chiapas, pero son los menos, son los más fuertes, pero los menos. Yo creo que hay otro tipo de resistencia que se da más localmente y que no trasciende, pero que también está, y yo creo que hay que voltear a verlos también, ¿no? Yo creo que hay que combinarlos todos. Hay que combinar desde las luchas que ya han trascendido lo local con las locales, y también hay que combinar todos los métodos de lucha, porque pues las mineras están unidas. Es decir, tienen su Cámara Nacional Minera, tienen sus asociaciones a nivel regional amparadas en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no una sola comunidad no va a ser posible o no va a ser fácil. Pero no es solamente la minería, son las políticas en general de los gobiernos, ¿no? Y digo los gobiernos porque no solamente es México, podemos ver cualquier parte de América Latina y están igual. Entonces, lo que necesitamos no son despensas, es que se les respeten los derechos, que se respete la dignidad de los pueblos, y seguramente que no, ni siquiera necesitarán que los apoyemos, seguramente que nos apoyarán con nosotros, ellos con sus recursos para que podamos vivir. Bueno, yo creo que hay que ver la minería como un problema nacional, porque como dije al principio, el mineral finalmente es de los mexicanos y se lo están llevando todo, y no nos están dejando absolutamente nada bueno. Muchas cosas malas sí, pero nada bueno nos están dejando. Y que si bien es cierto que los que están siendo directamente afectados están resistiendo, yo creo que ellos solos, no es problema de ellos solos, es problema de todos. Entonces yo creo que sí valdría la pena mirar con otros ojos este problema de la gente.
Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos.
Estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia, y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad, y que sirva cada bala para defender la paz. ¡Vivan los héroes de Chiapas el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos.
Doncs i així, i molt en contacte amb Chiapas, amb aquesta terra rebel, amb aquesta gent que fa ja gairebé 2 anys posava en marxa el Festival de la Digna Ràbia i que avui és una de les referències per a aquests nuclis locals de dignitat rebel que van sorgint arreu dels territoris que coneixem, podem donar pas a seguir un poc mostrant que tenim clar que exercirem el dret de rebel·lió i que segueix fent la crida a totes les assemblees a sumar-se al manifest d'aquesta nova dignitat rebel, que comença com començava la capçalera d'aquest programa, dient que quan el govern viola els drets del poble, la insurrecció és per al poble i per cada porció del poble el més sagrat dels seus drets i el més indispensable dels seus deures. Així doncs, podem dir que l'Ecoxarxa Mallorca està pendent de tota la feina d'aquesta campanya pel dret de rebel·lió i cridant a rebel·lar-se als pobles, i que en aquesta línia el dia 15 al Casal de Ses Veles a les 7 de la tarda s'està organitzant una presentació de la publicació Rebel·leu-vos a Mallorca, una publicació que ja en programes anteriors hem esmentat, una publicació autogestionada que arribarà en diversos números aquí a Mallorca i que sortirà a la llum, i la idea és que es distribueixi de manera massiva i gratuïta a tot l'estat. Així com dèiem, és una publicació que propugna l'emancipació social de les capes de la població més desfavorides mitjançant l'autogestió. Per aconseguir-ne exemplars a Mallorca, la CNT serà el nou de principal de distribució i d'emmagatzament de la publicació. Si algú està interessat, tant individualment com a col·lectiu, per difondre aquesta publicació, per favor, ompliu el formulari o envieu-lo al cnt-palma@cnt.es abans del dia 12 de març, i una vegada rebut el correu electrònic ens podrem rebre instruccions del mètode de recollida del periòdic al nostre local. Moltes gràcies per la col·laboració a totes les companyes que fan possible aquests actes i que esperem que la publicació us sigui molt de gust. Ara volíem seguir des del centre de ciutat amb unes reflexions que es feien fa uns anys, i a conseqüència d'aquestes mobilitzacions que hi ha hagut a la universitat. És un comunicat que va treure el Comitè d'Ocupació de la Sorbona a l'exili, i que de qualque manera feia reflexions post-ocupació, no? I fem així una crida als companys i companyes de la universitat a reflexionar en aquests dies després d'una ocupació tan moguda i una mobilització tan radical com es va plantejar l'altre dia. Així doncs, seguim amb aquest comunicat. Quan el moviment anti-CPE començava, alguns centenars de manifestants ocuparen la Sorbona per primera vegada des de maig del 68. Ràpidament, un desallotjament policial rebut amb escales de mà llançades des del tercer pis va suposar l'inici de la primera d'una sèrie de revoltes nocturnes a París. Estret de massa pres de la base de les operacions, el Comitè d'Ocupació de la Sorbona es va declarar a l'exili, des d'on va redactar aquests documents. El primer comunicat rectificat. Com desgraciadament alguns errors poc afortunats s'han immiscuït en les notes de premsa, el Comitè d'Ocupació de la Sorbona a l'exili vol fer les següents rectificacions. 1. És veritat que hem llançat cadires, escales i extintors sobre la Policia Nacional, que tancava l'accés a la Sorbona als nostres camarades. En canvi, cap llibre s'ha mogut del seu lloc. Nosaltres, el nostre objectiu era fer recular els policies amb el fi d'alliberar l'entrada i ens costa creure que tals robocops poguessin témer l'impacte inclòs d'un totxo de sociologia. Se'ns acusa d'haver arruïnat alguns uniformes amb els nostres projectils, aquells que aporrejaven i humillaven els nostres germans i germanes cada dia en tot el país poden començar a comptar els seus ferits. No són indiferents. 2. Reconeguem-ho. Entre nosaltres, algun ha tractat efectivament d'oposar-se a aquests llançaments que assimilaven la violència. Aquest reflex condicionat corre a compte de l'educació castradora que rebem, de la pacificació que sofrim. Aquestes oposicions deuen molt també a la confusió i a la falta de discussió que hauria segurament convençut a cada un de la imperiosa necessitat d'aquest gest. 3. Si faltava un argument per terminar amb el bon sentit ciutadà dels oposats en qüestió, la irrupció dels antidisturbis a la facultat forçant l'entrada armats i sense possessió d'un carnet d'estudiant de la Sorbona, així com la utilització de fals per rompre les portes de fusta massissa, ho han propiciat. Amb això l'Estat ha mostrat que s'ubica deliberadament en el terreny dels destrossos, terreny del que seria absurd desertar. 4. La Sorbona és un edifici que ens interessa realment molt, tant per la seva vetustesa com pel seu caràcter laberíntic. Per això els danys que va sofrir es van limitar estrictament necessaris. Apertura de portes, neteja del local del sindicat d'estudiants d'extrema dreta en presència a totes les universitats franceses. També per això no l'hem incendiat. 5. Durant l'ocupació, el senador Malenchon es va introduir en els edificis gràcies a la complicitat d'alguns infiltrats de la Unió Nacional d'Estudiants de França. La seva arribada va desencadenar espontàniament la seva expulsió davant lo burt de semblant maniobra de recuperació. El fet de que hagi entrat amb l'ajuda de la policia i no pels andamis com tot el món diu bastant de la ignomínia d'aquest personatge. 6. La nostra expulsió no fa mella en la nostra determinació, al contrari, tornarem quan així ho decidim. París, diumenge 12 de març de 2006. Comunicat 2, precisions. La Sorbona amb aires d'eternitat, prenyada d'història suspesa, passadissos de mármol amb un estancament gelat. A falta de sol, aprendre a madurar sota el gel. Fa 10 dies un desgel, una balada contra els segles, un foc de taules, d'octavetes de la uni, crides més altes que un home enmig d'un pati, el pati de l'honor. És per això això ja no es murmura en els amfiteatres, en els passadissos, això ja no es discuteix, això s'entrexoca, és la recerca d'una composició, això comença. Això llança crits, extintors, cadires, escales de taula sobre els polis. Un monstre desperta. El poder és estúpid, corre sense sentit. Ha cregut aniquilar, expulsant-nos. Bufades que ha emergit de ja. Estupidesa. Estupidesa pesada com la torre d'un ordinador arrotjada sobre el casc d'un antidisturbis, exiliant-nos. No ha fet més que estendre el món nostre terreny d'acció. Gràcies li siguin donades per haver-nos tret la nostra Sorbona, per haver-nos desposseït d'ella, imposant-nos així la seva policia, l'ha oferit a tots els desposseïts. A l'hora en què escrivim, la Sorbona no pertany ja als seus estudiants, pertany a tots aquells que, per la paraula o el còctel, pretenen alliberar-la. Des del nostre exili, llavors, alguns pensaments sobre l'estat del moviment. Precisió número 1. Estem en lluita contra una llei votada per majoria per un parlament legítim. Nostra sola existència prova que el principi democràtic del vot majoritari és rebatible, que el mite de l'Assemblea General Sobirana pot ser una usurpació. Competeix a nostra lluita limitar tant com sigui possible la tirania del vot majoritari. Massa espaiat, acordat a les assemblees generals, no paralitza, ens paralitza i no serveix més que per conferir una legitimitat de paper a alguns buròcrates encerns. Les assemblees neutralitzen qualsevol iniciativa instituint la separació teatral entre els discursos i els actes. Una vegada votada la vaga il·limitada fins la retirada de la llei sobre la igualtat d'oportunitats, l'Assemblea General deu convertir-se en un lloc de paraula, de posada en comú de pràctiques, d'idees, de desitjos, un moment de la nostra Constitució en força, ja no a l'escena de totes les lluites de poder, de totes les intrigues per imposar la decisió. Precisió número 2. La burocràcia sindical, tot i que persisteix en els seus habituals manipulacions, no són un obstacle més important per al moviment real que els reflexos ciutadans de pacificació difusos entre nosaltres. Durant la nit de les expulsions de la Sorbona, una part dels estudiants no sabia per què estaven allà ni pel que podien fer, menys encara del que havien de fer. Passaven en si mateixos l'angoixa d'una llibertat oferida per impossible de prendre, a falta d'haver-la desitjat. Una setmana més tard, al fil de les ocupacions i d'alguns enfrontaments amb les forces de l'ordre, la impotència reivindicada cedeix el lloc al gust innocent de l'acció directa. El pacifisme retorna al que no hauria d'haver deixat de ser més, una benigna patologia existencial. Precisió número 3. La lluita pertany als que la fan, no als que voldrien controlar-la. Precisió número 4. El moviment pertany al de la circulació de tot. És la condició paradòxica del manteniment en bon estat de la maquinària capitalista. Tan paradòxic com que la interrupció del seu funcionament és la condició de tot inici de canvi radical. Per mitjà del bloqueig, lluitam contra el bloqueig absolut de la situació. Precisió número 5. Ens referim al 68, és cert, no allò que efectivament ha passat en 1968, el seu folklore o la Sorbona ocupada de llavors o les barricades del barri llatí, sinó allò que no va passar, a la commoció revolucionària que no va tenir lloc. Es voldria, projectant-nos cap al passat, treure'ns de la situació i fer-nos perdre la intel·ligència estratègica sobre ella, tractant el 68 com un simple moviment estudiantil que es voldria allunyar l'amenaça encara present d'això que el 68 ha estat tot i així. Una vaga general salvatge, una estallida de vaga humana. Precisió número 6. La idea de debatre democràticament cada dia amb els no vaguistes sobre la reconducció de la vaga és una aberració. La vaga no ha estat mai una pràctica democràtica, sinó una política de fet consumat, una presa de posició immediata, una relació de força. Ningú ha votat mai la instauració del capitalisme. Aquells que prenen partit contra la vaga s'ubiquen pràcticament de l'altre costat de la línia del front, a través de la qual no podem intercanviar més que increpacions, cops i ous prodits. Front als referèndums convocats per rompre la vaga, no hi ha altra actitud a adoptar que la seva anul·lació per tots els mitjans. Precisió número 7. Una estranya idea obsessiona aquest moviment, una ocupació de les facultats en les hores laborables. Una ocupació que no serà alliberació de l'espai, on vigilants, bombers, administracions, sota pretextes d'autoritat i de seguretat, continuaran exercint el seu imperi infantilitzant, on la universitat continuarà sent universitat sense més. És veritat que una vegada conquistat aquest espai hauríem de provar-lo. Provar-lo d'altra cosa, poblar-lo d'altra cosa que del desig de tornar a la normalitat. Ubicar-nos serenament davant la perspectiva de que no hi haurà retorn a la normalitat. Aturar després, evitar aquesta irreversibilitat. Precisió número 8. Les coordinacions nacionals reflexen l'esterilitat d'una certa idea clàssica de la política. Els sindicalistes i els grupuscles d'esquerra proposen a les inexpressives assemblees generals plataformes preredactades per les seves direccions. En un ambient que fa olor a enèsim congrés del PSUS, la coordinació nacional no desplega més que un joc de poder soviètic entre organitzacions. Oposam això la idea d'una coordinació paral·lela, seguint l'exemple del moviment d'estudiants secundaris l'any passat. Una coordinació oberta que no és més que un lloc itinerant d'elaboració estratègica nacional. Precisió número 9. Som els hereters del fracàs de tots els moviments socials, no sols d'aquests darrers 3 anys, professors jubilats, intermitents de l'espectacle, estudiants de secundària, etc., sinó almenys des de 1986. D'aquests fracassos hem tret lliçons. La primera d'elles és sobre els media, facent-nos sol dels moviments, els media es converteixen de fet en un component del mateix que quan es retira, generalment al mateix temps que les burocràcies sindicals, provoca el seu enfonsament. La força d'un moviment és la seva potència efectiva, no la que es digui d'ell, els xafardejos que ocasioni. El moviment hauria de cuidar-se per tots els mitjans, inclús per la força de la influència mediàtica, i elaborar una paraula que li sigui pròpia. Precisió número 10. Cap dels moviments socials dels darrers anys ha obtingut un mesos de lluita, el que els insurgents de novembre han obtingut discretament en 3 setmanes de revolta, suspensió de totes les cancel·lacions d'ajudes socials en els seus barris, restabliment de la finançació a totes les associacions, incloses les més absurdes. I sense demanar res, reivindicar és formular la pròpia existència en els termes mutiladors del poder. És concedir a l'adversari l'avantatge del terreny. Inclús des del punt de vista dels qui volen obtenir alguna cosa, és estúpid. Precisió número 11. S'acabaran les marxes, les jornades d'acció decretades per les centrals, ocupacions i manifestacions salvatges. L'Assemblea de Vaguistes de Rennes prefereix les manifestacions de recorregut intuïtiu, rebutja seguir els recorreguts autoritzats per la prefectura en presència dels esbirros. El servei d'ordre ha canviat de funció, inclòs de nom. Ara es diu servei d'acció i s'organitza per l'enfrontament amb les forces de l'ordre. Precisió número 12. Que no ens tornin a dir que el que fem és il·legítim. No hem de considerar-nos a nosaltres mateixos des del punt de vista dels espectadors de la lluita. I menys encara de l'adversari. La legitimitat pertany a qui pensa els seus gestos, a qui sap el que fa i per què ho fa. Aquesta idea de legitimitat és evidentment heterogènia a la de l'Estat, la majoria, la representació. No obeeix al mateix tipus de racionalitat, estableix la seva pròpia racionalitat. Si lo polític consisteix en la guerra entre diferents legitimitats, entre diferents idees de felicitat, la nostra tasca és donar-nos en lo successiu els mitjans d'aquesta lluita, sense altre límit que allò que ens sembli just i gaudible. París, dilluns 20 de març del 2006. El quart comunicat és també del mateix títol, com a darrer comunicat del Comitè d'Ocupació de la Sorbona a l'exili. Les facultats han reobert les portes. Els estudiants han retomat les seves classes i els professors la seva xàtxera de merda. El cicle planetari de la vida microdosificada acabarà, com estava previst, com sempre, en juny. Tindran lloc els exàmens, després una podrà disfrutar de les seves merescudes vacances al sol. Tot indicaria un perfecte retorn a la normalitat si no fos pel molt notable esforç de tots en simular-ho. En fer com si res hagués ocorregut, com si durant 2 mesos d'ocupació no s'hagués imposat una normalitat tan diferent. Una normalitat on els anfiteatres són dormitoris, on els veïns són camarades o enemics, on la lluita torna als éssers desitjables i no sols seductors, com el que la separació acostumbra. A dir veritat, tot això, petit món universitari, és excessiu. Hi ha una febrilitat, una exageració en les expressions, una torpesa que traiciona el treball en curs, rebutjar l'evidència de que podria ser d'altra manera, que la vida no sembla necessàriament aquesta carrera de hàmsters enjaulats. I en efecte no hi ha retorn a la normalitat. El que hi ha és un procés de normalització, una guerra ultransa contra la persistència de l'aconteixement. No ens referim a la simple presa de consciència dels fets comúment admesos sobre el fi del moviment, la funció policial dels sindicats, el necessari recurs a la destrucció, l'alegria de passar-se la vida bloquejant l'economia i no deixant-se formatejar per quan arribi el dia de servir-li el retorn del foc com pràctica política elemental. Parlam d'amistats. Tota amistat conserva un rastre de les condicions del seu naixement, del moment de la trobada. Les que s'han teixit així guardaran sempre en si un olor a gas lacrimogen, un petit resplendor d'automòbil en foc, de mirallada que cau o vidre que cau, una llunyana romó de revolta, i aquest rastre les tornarà a elles. Els sindicalistes, els esquerrans, els militants han viscut un moviment social. Un mes. Els moviments socials, en el seu ritual 100 vegades repetit i sempre derrotat, gaudeixen d'una tolerància local. Pertanyen al folklore d'aquest país, per la nostra vergonya. Diuen uns a la nostra major glòria, pensen als altres. En dos casos formen part de la gestió democràtica a la francesa, de la que són el moment carnavalesc, després del qual tot torna a l'ordre. Els governants poden interpretar el paper de monarques sempre que deixin a la població el dret de parodiar 1789. Per la nostra part, hem viscut un aconteixement. Un aconteixement es reconeix en les intensitats que produeix aixecar junts a cops de balla el paviment d'una plaça destinada als turistes, coordinar un atacament en còctels Molotov, discutir un text cap a la madrugada o la matinada, tant com les falles que dibuixa en els possibles que desvela. El que volem assenyalar aquí és el que s'ha conquistat de manera irreversible, allò que cap fi de moviment pot posar en dubte, el que fa dels darrers mesos no un parèntesis en el curs regular de la vida social, sinó una segona ona després de l'incendi de novembre en el lent ascens d'una onada insurreccional. Una consigna es sent arrens. No som pacifistes, alliberam la guerra al capitalisme. Tota la manifestació la retoma. Més tard, paradoxalment, alguns pacifistes defensen una filera de policies a cops de puny. Finalment, són expulsats de la manifestació. Una pancarta, tots som alborotadors, votada per l'Assemblea de Rennes, es converteix a París en l'estribill d'una manifestació salvatge on locals del PS de Charlie Hebdo, de bancs i agències de treball temporal són destruïts per igual. No existeix la qüestió de la violència, sols hi ha una presa de partit en una guerra que ja ha començat i la qüestió llavors dels mitjans adequats per obtenir la victòria. Durant tota la duració del moviment hem assistit a aquesta constant operació policial de distingir entre bons manifestants i mals alborotadors. En el transcurs de les setmanes, a París, alborotador ha volgut dir en primer lloc anarcoautònom enfrontant-se a la policia davant de la Sorbona. Després, incontrolat desafiant a les forces de l'ordre a la plaça de Nation. I finalment, jove dels suburbis, agressor de manifestants que roba mòbils a la plaça dels Invàlides. Al final de la seva deriva semàntica, l'alborotador ja no romp res, linxa manifestants. El terme sembla llavors com el que és, un significant buit per ús exclusiu de la policia. La policia té aquest monopoli, forjar el perfil de l'amenaça, designant els elements més decidits com subjectes estrangers al moviment, ascendeix el moviment de si mateix i de la seva pròpia potència. El torna estranger a la seva pròpia potencialitat ofensiva, a la seva serietat. El perfil de l'amenaça, als nostres dies, és l'immigrant criminal, el bàrbar dels suburbis. Al·legant així que tot estranger és un subversiu en potència, es vol insinuar que en primer lloc que un bon francès no té cap raó per convertir-se en lo mateix, quan en realitat mai han estat tants els que no senten ja en la seva casa la funesta decoració de la metròpolis capitalista. Perquè ens entenem, corejar tots som alborotadors no és afirmar-se en tant que subjecte alborotador, sinó sols desbaratar l'operació policial en curs. Admetre el destrossament com pràctica política significa manifestar l'existència quotidiana de bancs, de tendes, de moda, com moments d'una guerra silenciosa. Destruir al mateix temps que una cosa, l'evidència lligada a la seva existència. Rompre, en definitiva, amb la gestió democràtica del conflicte, que s'acomoda tan bé a les manifestacions contra això o allò, mentre cap presa de posició tingui efectes. Parlant d'operació policial, distingien aquesta policia de gendarmes, sindicalistes, periodistes, buròcrates i polítics de lo superflu, estan patent ha estat la seva complicitat. Els tòpics periodístics han servit a les investigacions de la policia, mentre que el Servei d'Ordre de la Confederació General de Treballadors, principal sindicat francès vinculat al PCF francès, jactant-se d'això en els diaris el dia següent. Tot ha col·laborat en aquesta operació, donar-li consistència a la escissió entre alborotadors i manifestants, no hauria arribat mai més d'una vegada al París del 23 de març. En aquestes parts, a totes parts, ha fet meravelles la indistinció tan temuda pel ministre de l'Interior. Si hi hagués una connexió entre els estudiants i les perifèries, tot seria possible, inclosa una explosió generalitzada i un espantós fi de la legislatura.
Adversaris per la tuerca, 2011, l'abraçada a totes les acampades anticapitalistes. Salut.
la sensació d'estar canviant la història d'alguns, ni l'escepticisme d'altres puristes, no uns per entusiastes, els altres per no veure que l'indignació arriba sobtada i tronca les apostes. L'esquerra líquida acampa, còmoda, inconcreta, difusa i per això innocua i s'estampa. L'esquerra sòlida no pot anar amb l'antidúring a la mà, però tampoc rajar des de casa fent la pua, molt ingenu, pobre, que es fa dia polític. Mentre crida les consignes de l'esquerra, molta barra en assemblees llargues de collons és típic. La fòbia, assumir contradiccions del cínic, Pascual Serrano i Manuel Delgado la claven sempre a Tom Negri. Predicant amb l'exemple, jo, el 2001 Argentina s'incendiava, una plaga placada, un discurs massa simple. Calen nous models, però no partir de zero. Calen lideratges que no manipular-ho. Calen sorrar mites com pensar que assemblees de 15.000 persones podran enderrocar-ho. L'escriptura ponderada i el seu tempo. La ponència i votació reflexionada, ho sento. Sovint no és efectista com la massa furiosa, però quan cau la nit segur que il·lumina alguna cosa. I com ho muestra un botón, mira Bildu. Com ho muestra un botón, man, mira Venezuela. I com ho muestra un botón, mira l'escap i l'escup i les assemblees del barri.
Que et caguin a la cara, que et pixin a la boca, la banca, la pseudopolítica i la coca. Toca el que toca, apretar-se el cinturó, riure amb el bufó i votar en aquesta operació en triomfó. 22M i canvi d'alcalde, un violador que arrenca faldes a l'FMI. Diuen que la vida és així, a la merda, el que ha costat sang aconseguir. A Madrid la xispa i barna l'espurna, la penya es crispa i pren plaça Catalunya. Democràcia superficial contra profunda, se sent la pudor dels seus vots en una urna. Bla, bla, bla. Des del patriotisme ranci, hey, no defenso l'Spanish Revolution, que ningú s'ho pensi, però veig gent normal que parla de política i que trenca el silenci, dispensi. No necessitem les seves cúpules. Han perdut el nord de seves brújoles. Quanta democràcia aguanta la rutina? Quants demòcrates haurien de tastar la guillotina? Bildu fa saltar l'adrenalina, la CUP camina fent feineta de formiga. La UEMA no ho arribes, la gent de Gramenet, el cop a Ripollet, presentant alternatives. Cadascú al seu bando i nosaltres el nostre. Assemblea de barri amb el foc de la proposta. Cau el socialdemòcrata i torna a la dreta. Torna en temps de carrer, torna en temps de guerra.
Doncs ja són prop de les 5 en punt i donem pas al següent company aquí a Ràdio 77. Aquí agraïm tota la feina que està fent per les lluites aquí a Mallorca i bueno, acabarem amb un poema escrit a una biblioteca a la rereguarda mentre es teixeixen aquests fils invisibles que es batien amb el cor i ja mai perden el seu nom a una ciutat sense mapa. Em ve al cap aquella cançó que començava amb onades i seguia aclarint que a la vora de la mà hi ha una donzella. Clar que ets tu a qui he de mirar, quan alci el cap, quan quedi sempre temps per somriure, per treure's la roba sutilment, mentre els cossos caminen l'un cap a l'altre. Llavors el dubte, que s'estrau de l'experiència, la pràctica del silenci. Fins i tot la pàgina en blanc, al servei dels pròxims minuts de la història, estirà cada cop més a prop del nosaltres esbossat, estirà cada cop més a prop de la revolució i de la tendresa dels pobles insurgents. Llavors, la pregunta de quin és el darrer record que tinc de tu. No et puc negar que encens el foc en aquesta vida. No et puc negar que, tot i tenir els ulls centrats en aquestes paraules, el desig és incessant de veure't més, més a prop, més tendre, més viva.
Más libre. Yo. A la derecha nunca le gustaron intelectuales del pueblo. En fosas comunes aún escriben sus cuerpos. Dicen que el socialismo ha muerto, es mentira. somos vida, odiados por la monarquía como lira. Franco lo dejó bien atado, miles de colegios privados, elitistas, racistas, dejando hasta Cristo manipulado. ¿Qué más da la pública si los hijos de quien manda van a colegios con hípica y heredan media España? Nosotros estudiamos en barracones y además, poco es gratuito, total para lo que te van a enseñar. La ideología dominante pudre la cabeza de docentes, la mayoría respetan a quienes ahora les mienten, ladrando que los recortes son más que necesarios, mientras en Memeces hay derroches millonarios. Va a invadir Libia con la OTAN, por ejemplo. Mejor invertir en misiles y armas contra el pensamiento, ¿no? Intento hacer pensar, exprimo cerebro en el micro. Aprendí en la calle leyendo a pensadores críticos. La directora me gritó que no llegaría a nada. Y hoy enseño más que su silencio lleno de palabras. Los recortes no serán en sueldazos de diputados, a quienes pa' que no saquen más pagamos. Surrealista. El fascismo y el capitalismo masacran la cultura. Esto no está cortado con cobardía, es mierda pura. Fracaso escolar es un sucio triunfo. La justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos, pero nos usan para financiar torturas y locuras, como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira, si la suspendemos no habrá una educación digna. La enseñanza es la base, normal que la arrasen, se desnuda la lucha de clases. Violencia es un retrato de la monarquía encima de la pizarra, solo falta que digan que la tiza se tarra. Todo vale para desacreditar a quienes protestamos, por lo que afecta a la mayoría, intereconomía llama payaso. A profesores por reclamar lo normal tan ancho, mientras pasan desfiles de su mariquita disfrazado de macho. Deberían ir a Cuba que les enseñen bien a leer. En el libro de reclamaciones pone, os vamos a vencer. Hay colegios del Opus, pero si hubiera comunistas llamarían a la OTAN para que bombardeara las aulas. Aprendí en el recreo a no fiarme de chulo putas, por eso Berlusconi de turno nunca me manipulan. Primera lección, gobiernan los banqueros. Castígame en el pasillo, seguiré diciendo lo que quiero. Aquí cazuelas, en Grecia ocupan la tele. Por suerte no me tocó ningún padre Apeles. Que los pupitres no sean ataúdes de sueños. Basta de sumisión, urgen valores nuevos. Es el pez que se muerde la Coca-Cola. La mala educación que se dio lleva a esto. Ahora se extrañan si privatizando controlan. Dice Peña Espalera, Marx y su manifiesto. El fracaso escolar es su sucio triunfo. La justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos, pero nos usan para financiar torturas y locuras, como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira, si la suspendemos no habrá una educación digna.